Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Avui, a Islàndia, la història d'una noia fantàstica que es diu Maria Petit. Ens vam enamorar d'ella a la primera temporada d'Islàndia, un dia que vaig anar a casa seva, al Maresme, perquè m'expliqués la seva vida. Ara té 28 anys i en farà 11 que es va quedar cega per un accident de moto. Era la nit del 12 al 13 de juliol de 2010, sortia d'una discoteca de Mataró. L'última imatge que la Maria Petit recorda haver vist a la tele és del dia abans, de l'11 de juliol de 2010. Potser algú li sonarà què és el que passava l'11 de juliol. Doncs bé, aquell dia Espanya acabava de guanyar el Mundial de Futbol i Sara Carbonero entrevistava Iker Casillas.
Es que los príncipes J se van, pero Iker se queda. Bueno, ¿cómo empezó la cosa? Y mira ahora.
¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir?
Pues que me digas cómo estás, cómo te sientes.
Pues me pillas en un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo hemos merecido principio a fin. Y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano.
No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No?
Me voy.
Madre mía. Bueno, pues luego seguimos, ¿vale, Jota?
Sí.
Vale.
Sara, qué grande es este capitán. Qué grande es este capitán. Sabía que iba a hacer algo, ¿eh?
Maria Petit, bona tarda.
Bona tarda.
T'hauries d'haver vist, mentre estaves escoltant aquests 50 segons de la Sara Carbonero i l'Iker Casillas, perquè estaves amb un somriure a la boca, recordant aquell moment. Escolta'm, aquesta és l'última imatge que tu recordes haver vist abans de l'accident que et va deixar cega. Em podries descriure aquesta imatge, el record que en tens? Ara l'hem sentit, però vull que me la descriguis.
Bé, sí, és una de les últimes, evidentment, que vaig veure que va ser això, quan es van fer aquest petó fugaç, bueno, l'Iker li va fer el petó a la Sara, no?, i ella estava com mig emocionada, mig enfadada, que no va saber com reaccionar, no?, i tots, en aquell moment, a tot Catalunya ens va cridar l'atenció, no?, al final.
I a tu també et va cridar l'atenció.
Sí.
Clar, això era el diumenge 11 de juliol, després va arribar el 12 de juliol, que era un dilluns. Veig que no perdonaves res, tu, amb 17 anys, eh? Perquè sortir una nit de dilluns a dimarts tampoc és el més habitual, no?
No, que va, de fet vaig obligar jo a les meves amigues, hem de sortir, hi ha festa, sortim, sisplau.
I us en veu anar on?
Al Teatre Mataró.
Això què és, una discoteca?
Sí, bueno, era una antiga discoteca que feien res, eh? La feien fins les 3, era algo molt light per l'estiu, la gent que tenia tantes ganes de sortir de festa o que treballava, per exemple, a l'hostaleria i per tenir aquest dia de festa.
Com anaves vestida, Maria, el dia aquest?
Amb un mono negre, no m'oblidaré mai.
Per què?
Perquè després, quan estava a l'ambulància, em van tallar aquest mono, i bueno, jo en aquell moment era, bueno, no em comprava quasi gens mai roba, no? I me l'estaven tallant i va ser com, no, sisplau, el mono negre és de la poca roba que tinc, la meva peça preferida, no? I ho vaig passar molt malament, realment. Acabava de tenir un accident, no era conscient, però la poca consciència que vaig tenir, la recordo que em tallaven el mono negre.
Clar, no eres conscient, però tu no perds la consciència en cap moment, completament, no?
No, l'informe va dir que havia estat conscient tota l'estona. Evidentment, no me'n recordo. Jo crec que si me'n recordés no podia viure, sincerament.
I d'aquella nit a la discoteca? Què recordes? Va ser una bona nit? Dius, hosti, va ser una nit allò, diguem, a dalt de tot, o va ser una nit més?
Normaleta. L'altre dia ho recordava amb una amiga que va venir a casa, que en aquell moment no érem amigues, que vam estar xerrant aquella nit, i deia, ostres, ets una de les últimes persones que vaig veure. Diu, cada cop que ho penso, flipo. I dic, sí, realment, bueno, el destí ens havia d'unir, no? I recordo que hi havia com una ruleta, que estàvem jugant, xerrant. Una nit molt light, realment, bastant tranquil·leta, comparada amb les altres que havia tingut durant la meva adolescència, bastant tranquil·leta.
Anirem a això. La nit del 12 al 13 de juliol de 2010 és la nit que la Maria Petit va tenir aquest accident de moto, després hi tornarem, que va perdre la vista, però no va perdre les ganes de viure. I, de fet, des d'aquell dia, Maria, has començat una altra vida, que t'ha portat a llocs que no podies ni sospitar.
Exacte.
En aquell moment. Per exemple, la cosa que avui ens ha tornat a juntar, que és a publicar un llibre que surt demà, i aquí, avui, li hauré de demanar a la Maria Xinxó. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, en comptes d'ajudar-me a entrevistar la convidada, hauràs de ser tu també la convidada, l'entrevistada, perquè el llibre de la Maria Petit, que surt demà, l'ha escrit la Maria Xinxó. El tinc a les mans, es diu Marieta de l'Ull Viu, i el signen a quatre mans, la Maria Petit i la Maria Xinxó, i està editat per Univers. A veure, jo, que et vaig venir a veure la primera temporada a casa teva, Maria Petit...
Sí.
Que jo em pensava que ja sabia la teva història. Clar, he agafat el llibre i dic, no em vas explicar de la missa a la meitat,
M'havia de resoldre alguna part, no? De fet, també, haig de dir que algunes encara no havien passat, Realment, va ser a partir del 2016, jo vaig venir a Islàndia a finals del 2016, a l'octubre, de fet, va ser la primera entrevista,
no? Jo a Islàndia. Bueno, o sigui, vaig venir jo a casa teva. Tu estaves a casa teva tranquil·la. Vull dir, no.
Me'n recordo, de fet, anava amb les bambes que porto ara. Les antigues, les porto ara noves, però anava, me'n recordo perfectament.
Aquesta memòria prodigiosa que tens,
No, però el que jo vull dir és, o sigui, no és el que ha passat després, que evidentment han passat moltes coses a la teva vida, sinó, jo no sé, Maria Xinxó, si tu, escrivint el llibre, t'ha passat el mateix que a mi llegint-lo, que és que a mi m'ha cridat molt l'atenció la Maria Petit d'abans de tenir l'accident amb 17 anys.
Totalment, perquè nosaltres, clar, l'hem coneguda, no?, així, tota bona ella, tranquil·leta, amb el Tavis, amb el gos, no?, però, clar, és que aquí estem parlant que en el llibre hi surten coses com LCD, per exemple, raves, per exemple, o un piercing al mugró que es va fer i no va dir res a ningú quan, doncs, no sé, que tenies 13 anys o por ahí, 13 o 14, o un altre, un piercing que es va fer aquí sota el llavi, que se'l va fer ella sola una nit d'aquestes d'insomni. La tia va agafar una arracada de les que tenia i va començar a perforar-se el llavi de sota, i dius, a veure, o sigui, un moment. O sigui, qui eres, tu?
O sigui, el piercing aquest al mugró el vas fer d'amagat dels teus pares...
Sí, era molt jove.
I te'l descobreix la teva mare després de l'accident a l'hospital.
Sí, bueno, me'l descobreix. De fet, li vaig dir jo. Clar, i aquí, en aquesta història, hi ha com les dues Maries, no? I la primera era molt canyera. I estàvem a l'hospital i, bueno, clar, la meva mare i jo ja ens havíem convertit en amigues, no? Un cop a l'hospital, i dic, bueno, mama, que no t'he explicat una cosa. I li vaig ensenyar, en plan, bueno, que porto un piercing des de fa 4 anys o 4 o 5 anys. I en aquell moment, clar, la meva mare crec que és la cosa que menys, que menys li afectava, no? Al final. Va ser un bon moment. Va ser el millor moment per dir-li, això sí.
Segur que no em renyarà en aquestes circumstàncies.
Com eres tu, diguem, abans de l'accident, aquesta Maria Petit canyera que dius, perquè clar, el que expliques aquí dones algunes pistes, no?, això del piercing que deia, però vull dir, no sé, expliques, per exemple, que des dels 12 anys que havies tingut relacions amb nois.
Bé, sí, el meu primer nòvio el vaig tenir amb 12 anys, era molt jove, realment vaig ser, bueno, he estat i vaig ser una noia molt, molt rebel, bueno, molt, primerament jo crec molt curiosa. Una barreja de curiositat, impulsivitat, rebeldia... No una persona dolenta ni amb males intencions, simplement que em deixava portar i anava tirant, però a vegades em preocupava poc, no?, pels altres, sobretot per la meva família, pels que m'envoltaven, i no tenia aquesta consciència, com ara, que et fas gran, no?, i entens el valor de la família i els amics, etc. Bueno, com en sol passar la majoria d'adolescents, no? Però bé, anava una mica sense rumb i com podia, vull dir, clar, a mi molts cops que, inclús a la feina, no?, que m'han conegut més tard, quan els explicava que portava rastes, piercings al llavi, sota el llavi, no sé què, dilatacions, deien, de veritat, o sigui, com que era, i clar, i dic, bueno, al final ha format part de mi, no m'arrepenteixo, sí que és cert que miro el passat i penso, ostres, Maria, això eres tu, però bé, suposo com una mica tothom, no?, la adolescència, qui més ni menys.
Clar, el que passa que en el teu cas, diguem, als 17 anys hi ha una cosa que marca, que és aquest accident, no?, que perds la vista, perds l'olfacte en aquest accident, i suposo que d'alguna manera canvia tot, però l'esperit està aquí dins igualment, no? Vull dir, aquesta Maria Canyera, amb el que expliques també del que has fet després de l'accident, doncs evidentment hi és. Però a mi em crida l'atenció una cosa, perquè la ràdio és molt important per la Maria Petit, no? Això ho dius, que és molt important la ràdio.
Moltíssim.
Moltíssim. Uh-huh. Però ara, que no s'hi veu, i quan s'hi veia també, hi ha un programa mític que molts de vosaltres recordareu, que es feia a Flashback, que es deia Prohibit als pares.
Soc una pecadora, no sé què em passa, que em poso cassonda fins i tot amb les paroles. Tot lo llarg em recorda el membre masculí, Venus? No vull anar a l'infern. Sisplau, ajudeu-me.
Mira, Venus, t'estic ensenyant... per la gent que està a casa, un micròfon d'aquells llargs de cantant.
Sí, sí.
No li ensenyis molt, tio.
És fantàstic, perquè què passa, xaval?
No és bo fer-la.
No, 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 no. És normal, la calor, pugem la temperatura, anem calentes, anem perres. Què vols que et digui? Tu ves una farola, estàs catxonda, doncs et recorda algú? No, sí, una miqueta falatriu, no, la cosa? Una miqueta...
Bueno, això era Radio Flashback, de dilluns a divendres, de 10 de la nit a 2 de la matinada. Feia temps que no ho senties ara, eh?
Molt vintage, això. Que fort, que fort. Els sento les veus i tot diferent, vull dir, és brutal.
Clar, Josep Lobató, l'Oriol Sàbat, que era l'Uri, i l'Agnès Tejada, que era la Venus en aquesta primera etapa de 2003 a 2006. Què feies tu per escoltar aquest programa? I em sembla que t'havies escapat fins i tot de casa, no? Relacionat amb Prohibit als pares.
Ostres, sí, m'encantava, vull dir, era obsessiu. Estava al fòrum, era superfan, tenia milers de missatges al fòrum, anava a les quedades, m'encantava, i era molt petit, és a dir, de fet, abans d'aquest nòvio de 12 anys, havia tingut un altre del fòrum de Prohibit als pares i m'anava a Barcelona sense dir res, això amb 11 o 12 anys. Era, bueno, molt divertit, va ser una època molt divertida, la veritat.
Marieta de l'Ull Viu, aquest llibre editat per Univers, que ha escrit la Maria Xinxó, parlant en primera persona de la Maria Petit. Qui li proposa aquí, Maria Xinxó? Ets tu que li dius a la Maria Petit que s'hauria de fer un llibre de la seva història, o com va això?
No. A veure, que ella tenia un llibre, això estava clar, i em sembla que ja li havien dit per activa i per passiva, però ella sempre deia que no, fins que un dia jo vaig rebre una trucada en ple confinament, i era la seva, i em deia, mira... Ara que ja fa dies que ningú em proposa de fer el llibre, ara és quan vull fer el llibre. I com que veig que jo no me'n surto, necessito ajuda. Tu voldries? I vaig dir, home, endavant. I mira que segurament en unes altres circumstàncies, amb una altra persona, posar-te a escriure un llibre, que t'he de dir, Albertum, diries, ostres, doncs no. Però clar, la història de la Maria és fascinant. I poder-la escriure, de fet, és un regal, no?
De fet, hi ha un capítol que, després de la introducció, és el primer, que es diu Dimarts 13, mm-hmm. que comences amb una frase boníssima que diu: era un camió de farina. Potser per això ara ja quasi mai no menjo pa.
És que és així, eh? Això m'ho va explicar. A mi em va quedar gravat i vaig dir, això ho hem de posar al principi de tot. El camió de farina, eh?
Sí.
On va aparèixer aquest camió?
Aquest camió estava posat enmig de la carretera, bàsicament. Vull dir, nosaltres anàvem amb moto i el camió estava posat... Nosaltres anàvem en sentit vertical, ell estava aparcat en horitzontal amb la rampa baixada. Vull dir, l'impacte va ser per això. Perquè jo estava parlant amb la meva amiga, estava una mica inclinada a la dreta, i així va ser com va ser.
Sí, tu anaves a darrere, anaves de paquet.
Sí, anava de paquet. Clar, abans parlàvem de la vista i l'olfacte, també va ser una part de la cara, no? Que al final em van haver de reconstruir, i l'impacte va ser així, va ser, bueno, una d'aquestes coses que jo crec que li passa a una persona entre molts milions, no? I és tenir molt, molt mala sort, és molt de dimarts 13, realment.
Clar, era un dimarts 13, era la nit de dilluns 12 a dimarts 13, a les 3 de la matinada, deixeu la discoteca, aquest teatre a Mataró, I a la carretera apareix aquest camió de farina. Tu portaves casc, expliqueu al llibre, no? Però era un casc d'aquest sense visera, no?
Sempre han dit que la visera hagués estat pitjor, perquè si m'hagués esclatat a la cara se m'hagués clavat tota, vull dir, mira, almenys per una cosa bona, dolenta, mira, ja que sé.
I ara no menges pa?
Avui he anat a dinar i he menjat pa, justament.
Això hi ha el quasi.
Però
el quasi
és el
mai.
Quasi, és el quasi. Home, quan vaig a un restaurant bo, sí. Però normalment no, realment no, comparat amb abans.
Clar, una cosa molt que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que jo no recordo si m'ho vas explicar en el seu moment o no, Maria, però, clar, un accident tan greu com aquest, un accident que et deixa sense vista, sense olfacte, i al cap de dues setmanes d'estar a l'hospital, només estàs dues setmanes a l'hospital i arribes a casa.
Sí. Tenia tantes ganes de marxar. Vaig estar una setmana a la UCI, una planta, i vaig dir, no puc més. Vull dir, vaig aconseguir que em donessin l'alta i tornar a casa, sí.
Clar, però llavors devia ser, o sigui, no ho sé, tinc la sensació que hòstia, ha passat molt poc temps, tornes a casa, però clar, tot ha canviat ja, no?
Tot ha canviat, però a la vegada per mi arribar a casa va ser una sensació agradable, perquè sí que, bueno, no hi veia res, no? Però em vaig adonar que hi havia altres maneres de veure-hi, no? Com, per exemple, anant per casa tocant casa meva, no? I podia desplaçar-me amb més o menys facilitat, no? I això també m'ha donat molts ànims, realment. a l'hora d'això. Al principi va ser bastant light. Sí que és cert, vaig sortir molt ràpid de l'hospital. De fet, hi ha una foto, un llibre de l'hospital, que no me'n recordava. L'altre dia una amiga va veure el llibre i va flipar. No per la foto, sinó per dir, eres una nena, i somrient, i dic sí. I em va glaçar el cor, realment, que em recordés la foto.
Al llibre hi ha moltes fotografies de l'abans i del després, no? Hi ha aquesta Maria Petit Canyera d'abans de l'accident, no?
És que ja se li veu,
Sí, aquesta cara no
enganya. Hi ha dues imatges de...
A veure, ara tampoc enganya gaire.
No, és que és el que tu dius, que aquest gambarrisme, d'alguna manera,
el
porta dintre. I això es veu perfectament, això, amb tot el que has arribat a fer en aquests 10 anys, que són això, 10 anys concentrats en 20 capítols curts de la vida de la Maria des que no hi veu, i ha fet coses que ni tu i jo junts veient-hi, Albert, hem fet, saps? Llavors, és que és increïble.
Clar, el llibre no sé si és una decisió de la Maria Petit, de la Maria Xinxó, de les dues, qui l'ha exigit... Hi ha molta música, al llibre, no? Hi ha moltes cançons que, d'alguna manera, han marcat la vida de la Maria Petit. En posarem unes quantes. Comencem per aquesta. Mira, és que jo llegia a on apareix aquesta cançó i era un més dels que ploraven aquell dia. A veure, explica'm, Maria Petit, quan va sonar aquesta alegria de Cirque du Soleil?
Aquesta alegria va ser a la meva festa dels 18 anys, res, va ser pocs mesos, jo sóc del novembre, vull dir, va ser pocs mesos després de tenir l'accident, i hi havia més de 100 persones.
A on?
Al teatre.
A la mateixa discoteca,
home,
de l'última nit, tornes allà per la festa de 18
i tant,
anys.
I
més
tant.
De 100 persones.
Va ser molt emocionant, vaig entrar amb aquella cançó. Per mi va ser una festa super, super emocionant. Tothom es va emocionar molt, bueno, va ser molt bonic. També és cert que fent aquest llibre m'he enterat d'altres parts, no? Que al final no som tan agradables per algú, no? Al final la meva mare, per exemple, ens ha ajudat molt a la Maria i a mi a recordar coses que no recordàvem, i ella va patir moltíssim. Diu, vaig anar al lavabo, em va agafar un atac d'ansietat i jo, ostres, el que jo recordava com algú superespectacular, supertal, realment hi havia gent que ho estava patint moltíssim, no?
Clar,
en aquell moment.
Tot era molt recent, tu dius... que creus que el 95% d'aquestes 100 persones que estaven plorant, o sigui, de les 100 persones que hi havia, el 95% estava plorant.
Sí, sí, ja m'ho van dir, que tothom estava plorant, sí.
Ah, és que imagina't amb aquesta cançó, no? És
a que... mi quan m'ho explicava vaig pensar, però és que, quina tia, o sigui, fas els 18 anys, quan encara no te n'has ni fet el càrrec, no?, que t'acabes de quedar sense vista, sense olfacte, te'n tornes a la mateixa discoteca i, escolta'm, la cançó quina és? Alegria, perquè sí.
Encara l'escoltes, aquesta cançó, ja ha desaparegut de la teva vida.
Fa molt que no l'escolto,
la veritat,
que no l'escoltes.
A veure, anem a una altra cançó, a veure on se t'emporta aquesta, va. A veure, Maria Petit, tot teu.
Això va ser... San Diego 2017. Des de petit havia tingut un somni, que era marxar un mes amb una família americana, i no ho havia fet de petita ni adolescent. Ja sabeu per què, perquè els meus pares no em deixaven, amb la rebeldia que portava, no em deixaven anar-me'n amb una altra família, per suposat, i ara els entenc. I vaig dir, bé, doncs, un cop ja tenia el Tavis i vaig començar a ser més autònoma, me'n vaig anar amb el Tavis als Estats Units. Ho explico molt bé el llibre. Vaig anar a parar amb una família super, super, super religiosa. És a dir, tota la seva vida girava entorn de l'església, tot. Els sopars amb els amics, cada dia era tot... Tot era l'església, com gran part dels americans. I jo vaig flipar. I tenien una filla petita que escoltava sempre aquesta cançó i em vaig enganxar moltíssim. I el dia que vaig decidir llegir la lletra de la cançó, no, vaig començar a veure que parlava de Lord i de Jesus i de totes aquestes coses, i em va fer molta gràcia. I encara me la sé, vull dir, m'encanta aquesta cançó.
Expliques, Maria Xinxó, vaig dient el cognom, perquè clar, Albert,
sí,
dues Maries aquí ho hem d'aclarir una mica.
Sí, molta Maria hi ha aquí.
dic, expliques al llibre, expliqueu que la Maria Petit s'imaginava, un cop va tenir l'accident, tres coses. Que no podria fer la selectivitat, que no podria tornar a sortir de festa, que està important, veig, i que no podria tornar a tenir nòvio.
Sí, i també expliquem que no es guanyaria la vida fent de Xavi Bosch amb els vaticinis, perquè no en va encertar ni un, no en va encertar ni un, ho va fer tot. Es va treure la selectivitat al cap d'un any i escaig de quedar-se cega. Òbviament, vaja, sí, estava sortint de festa ja al cap de 15 dies de sortir de l'hospital, saps? I la parella també, ostres, aquí hi ha un punt important, perquè no només va tenir una parella això random qualsevol, sinó que va aconseguir enamorar el seu amor platònic.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Realment, no va... és veritat, aquestes tres pors eren terribles. I qui voldrà una noia cega, no? Qui voldrà ser parella d'una noia cega? I la resta, no? La festa i la selectivitat. I és cert, no havia passat un any que les tres estaven... Vull dir, la por havia desaparegut completament. I sí, bueno, clar, vaig començar amb la meva parella d'aquell moment, a l'abril. I... bueno, jo crec que em va ajudar molt, 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 molt. Va ser una gran ajuda també per tota aquesta etapa principal.
Clar, una por que tenies, Maria Petit, després de l'accident, després de quedar-te cega, pensaves al principi que et senties molt acompanyada, no? I pensaves, home, sí, ara això és el principi, però arribarà un dia que potser els amics s'aniran allunyant de mi. I això, ara que han passat pràcticament 11 anys, has vist que això no és així, és al contrari, no? No només has tingut aquells, sinó que n'han vingut moltíssims més després.
Sí, la veritat que em sento superafortunada, evidentment, que algun que altre, pues, que ja tocava, o més aviat ha sigut decisió meva, sí que ha desaparegut, però em sento molt afortunada, sempre m'hi he sentit per la xarxa social immensa que tinc, estic superagraïda, i evidentment no tan sols la gent que coneixia, sinó tota la que he anat coneixent, vull dir, al final també em feia la mateixa por, eh? Qui voldrà ser amiga d'una noia, sé que al final vivia una societat tan plena de prejudicis que jo era la primera amb tots aquests prejudicis, no? De, ostres, jo hauria sigut amiga d'una noia cega o seria parella d'un noi cec, no? Tot això al final pues, m'ho posava cap a la meva persona, no? I ha sigut totalment al contrari, realment m'he trobat amb gent tan bonica aquests anys.
I les ulleres de sol, les ulleres que sempre acompanyen a la Maria, que en té tantes, i que, clar, quan surts de festa, clar, tu vas allà on sigui amb les ulleres de sol. I què? Com t'entren els tios quan et veuen amb ulleres de sol a dins d'una discoteca?
M'havien servit per lligar inclús i tot, en els seus temps. Vaig tenir diferents respostes, no? Des dels que es pensaven que anaves molt drogada i tal.
I no, això era una altra època
de
la meva vida.
He deixat l'LSD ara, ja.
Després els que es pensaven que anava de model, els que em feien la broma de qué ojos se encuentran detrás o enséñame tus ojos, i clar, jo en aquell moment no tenia ni ulls, no? Em trobava amb tot tipus de reaccions i al principi sí que a l'hora de sortir em tirava una mica enrere, no? De, ostres, has de sortir i has d'aguantar. Però bé, al final, si no, em pujava les ulleres i deia, això és el que tinc. Doncs hi havia gent que es posava a plorar, gent que m'abraçava, gent que no sé què. Bueno, algun que et deia, ets un monstre. Jo, sí, sóc un monstre. Et trobes de tot, no? Al final, però bueno, no se'm van treure les ganes. Ara ets de dir que, no sé si és perquè ja no surto de festa, quasi. Bueno, de fet, no sortim ningú de festa, però ja fa temps que no em passa.
Va, estem presentant avui aquest llibre de la Maria Petit i la Maria Xinxó, Marieta de l'Ull Viu, editat per Univers, músiques que ens obren altres temes, altres mons de la Maria Petit, com aquest. Aquest Maria Petit, aquest Born Tornant del Bruce Springsteen, ens obre el món de la feina, no? Perquè un dia que no només fas la selectivitat, torna a sortir de festa, tenir nòvio, etc, sinó que dius, escolta'm, començo a treballar jo, eh?
Sí, vaig començar a treballar el setembre del 2012 a l'empresa Halotex, que de fet em fa molta gràcia que posis aquesta cançó del Bruce perquè estic teletreballant i ahir vaig tornar a treballar. El primer que va fer en Jordi, el meu cap, quan vaig entrar a l'empresa va ser posar el nou Surrender del Bruce Springsteen a tope. Així que sí, tot el que té a veure amb Halotex és Bruce. Tot és Bruce. O sigui, escolto el Bruce i m'emociono. Estigui on estigui, em recorda pues, tots aquests anys que porto Halotex i tot el que acompanya, que és una segona família i és fantàstic.
Què és Halotex?
Halotex és una empresa de disseny de moda de Mataró on, bueno, això, vaig començar a treballar molt petita, amb 19 anys, i per mi ha significat tantes coses durant aquest temps. Vull dir, se'm barreja experiència laboral, començar el món laboral, amb noves amistats, amb sentiments, amb família, amb aprendre tant, més enllà de la feina, bàsicament de la vida, no? Coses tan simples i bàsiques com el compartir, i bueno, és que em podria passar hores parlant de Halotex, però realment és de les millors coses que m'ha passat, la veritat.
Quan ha entrat la Maria Petit avui a RAC1, m'ha preguntat què hi és el Jofre Llombart, perquè diu, és que té la mateixa veu que el meu jefe, i clar, com que tots dos són superfans de Bruce Springsteen, i dic, mira, justament l'he anat a mirar al despatx i no hi era, però vaja.
Són la mateixa persona per mi.
clar, és
veure,
la mateixa veu.
Jofre Llombart i el teu cap no només comparteixen el gust per Bruce Springsteen, sinó també la veu.
S'assembla molt, almenys per mi, quan sento el Jofre, penso en Jordi i dic, mira, ja tinc el Jordi a la ràdio, que mai hi seria, però em fa molta gràcia, realment.
Boníssim, boníssim. Escolta, també dius que la gent es pensa que a part de cega ets sorda. I això aclarim que no, eh? Vull dir,
no.
Per què?
Toquem fusta, sisplau.
A veure, què passa aquí?
Bé, no, això va ser al principi quan... Bueno, al principi i avui en dia, evidentment, quan vaig començar a sortir al carrer de manera autònoma, després d'uns anys, quan vaig tornar amb el Tavis als Estats Units i vaig començar a sortir al carrer, bueno, em vaig adonar que, bueno, la gent va parlant, no, de mi, ei, mira que cega, ei, no sé què, hola, que no ve, tal, van dient coses, i clar, és com que t'estic sentint, collons.
Sí, el problema no el tinc a les orelles.
Exacte.
Sí, però no hi veig, però hi sento, eh?
Això també haig de dir que ha sigut un aprenentatge durant els anys. Al principi reaccionava malament o m'afectava molt, i al final aprens molt a tenir compassió pels altres, a també posar-te al seu lloc i aprendre que, mira, tu per què t'ha tocat, no? Però hi ha molta gent que, malauradament, i no és pas culpa seva, que no sap com actuar, no sap què fer, i que al final surts de casa, no?, amb la missió d'ensenyar, i no hi ha més.
A veure, l'última cançó que sentirem avui, almenys gravada, perquè potser en directe hi ha alguna sorpresa.
Ai.
Almenys gravada. És una cançó que jo no coneixia i que, Maria Petit, m'hauràs d'explicar exactament com es titula i qui et va regalar aquesta cançó. A veure. Què rius?
Són molt dolents, eh?
Espera, escolta. A veure, Maria, explica'm. Com es diu aquesta cançó?
Aquesta història és brutal. Ah, es diu My Girlfriend's Dead i és de The Vandals.
I qui te la regala?
Me la va regalar el meu primer nòvio, quan tenia, bueno, ja tenia 13 anys, quan ho vam deixar en males circumstàncies. Ell era músic i em va dir, bé, ara l'únic que em queda ara és la música, i em va passar dues cançons, a part de dos llibres. I una de les cançons era aquesta, que deia que la seva nòvia estava morta, entre d'altres, perquè un camió l'havia atropellat.
I et torna a venir al cap, això, després de l'accident, no?
Sí, sí. Juntament amb els altres tres regals, perquè, bueno, tenen tela.
Bé, aquests ja els descobrireu a dins del llibre. Maria Xinxó, a veure, després de totes aquestes sessions que heu fet amb la Maria Petit, després d'escriure aquest llibre amb algunes d'aquestes històries que hem explicat avui i moltes més que no explicarem i que la gent ha descobert, què has après d'aquesta dona que tenim avui aquí?
He après precisament això que diu ella, no? De no fixar-te tant en les limitacions, en el que no pots fer en aquest moment, no? Que tots ara mateix, doncs, amb el coronavirus, no? Ostres, és que no podem sortir de festa, és que no podem quedar amb no sé qui, és que no. Ja, però pots fer moltes altres coses, no? I aquesta cosa que segurament també hem après tots molt amb el coronavirus, ella fa 10 anys que ho està aprenent i ho té molt clar i ho transmet molt bé. I que és un que és feliç i que això és fantàstic i que a mi se m'enganxa. Gent així se m'enganxa, això.
I tu, de la Maria Xinxó?
Clar, ara ha dit que se l'enganxa, jo sempre faig la broma, no?, que ha sigut la meva millor influencer. Al final, la Maria té una energia superpositiva, superjuvenil. A mi m'ha rejuvenit la Maria, la veritat.
Sóc una abuela, eh?
Pues, us porteu 10 anys exactes.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Novembre 82, novembre 92, eh?
Exacte. Sí. Uh-huh. A mi, jo crec, de veritat...
Tu tenies clar que havia de ser ella, la que expliqués la teva història?
Bé, ho vam comentar i va ser el match total. La Maria i jo, ja fa molts anys ens vam entendre, des de l'Islàndia, i seguíem en contacte. I vaig a comentar-li, quan la Maria em va dir sí, vaig dir, uau, perfecte. I el treballar amb la Maria ha estat tot un regal, és a dir, m'ho he passat molt, 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 molt bé, i el que ens queda.
I el que ens queda, exacte. El resultat és aquest llibre que surt demà, Marieta de l'Ull Viu, Maria Petit i Maria Xinxó. Et puc presentar un home?
Sí.
Sí?
I tant.
Guillem Albà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què dius?
Molt bé, com esteu?
Què? Yeah, estaves aquí, també un pam de boca oberta, eh?
Sí, sí, perquè estava escoltant... O sigui, estava arribant amb el cotxe, només a l'ascensor és l'únic moment que no he sentit res, però estava el cotxe encantadíssim d'escoltar-ho.
Per què?
M'ha encantat, m'agradava tot, de veritat. He tingut un moment, ha sigut una cosa molt petita, però m'ha agafat una cosa que no sé com es diu, deu tenir nom, saps? M'ha agafat com un cop que he rigut i m'he emocionat a la vegada.
I no tenim nom per això.
Deu existir. Però és un rigut i a cop dic, hòstia, que ploro. Però tota la vegada, saps? He sigut com un fuf. Ai, hòstia, tot no sé què és això.
Fuf m'agrada, eh? Però li podríem dir...
Ha sigut com un fuf.
He tingut un fuf.
He tingut un fuf.
T'ho juro. Però d'un moment, sí, d'una coseta que ha dit, m'ha agradat molt.
Doncs ara tindràs un altre fuf, perquè resulta que la Maria Petit... Has vist què té sobre la taula, la Maria Petit?
Buf!
És que té un ukulele.
Un ukulele!
Un ukulele, que és el que portes tu cada setmana aquí. Vull dir, a veure, estàs aprenent a tocar l'ukulele, Maria Petit, és això?
Sí, bé, vaig començar ja fa quasi un any, fa uns 10 mesos, crec, aproximadament, a tocar-lo, i bé, em vaig defensant, eh? Al final no en sé pas de música, però... Bueno, parlant d'això d'adaptar-nos, no? Has estat tancada a casa, què puc fer? Recordo l'entrevista del 2016, Albert, que et vaig dir que volia tocar la guitarra, que mai havia pogut aprendre, i vaig dir, és el millor moment per començar a tocar l'ukulele.
Recordo que em vas parlar molt de Tinder en aquell moment, però vaja, això és un altre tema.
És un altre tema.
És un altre tema.
Deixem-lo... Manu té un bon professor d'ukulele.
Sí. No ens queixarem.
Què li vols dedicar al mestre de l'ukulele, Guillem Albà? O sigui, quina cançó t'has preparat avui pel Guillem?
Aviam, preparar...
Preparar res, no?
No diguis, que sigui sorpresa, tu mateixa.
A veure si l'endevina, eh?
A veure.
Aviam.
A veure si em surt, ja us dic que jo estic fent aquí una apropiació cultural. A veure. Guillem, et posem a prova, eh?
Vinga.
La canto?
Home, sí, no?
Vale.
Molt maco, però veure cantant.
Una, dos i... He vingut a Islàndia a veure l'Albero i per suposat també a la Maria Xinxó. Islàndia mola, molt, mola.
Ara t'han enganxat. Quina és aquesta cançó?
Sí.
Palacio del Bebé.
Ah, sí! Sí.
Ostres, però has fet una versió i tot de Palacio del Bebé.
Bé, ha sigut una improvisació, sí. Pel que he pogut.
Islàndia mola molt, m'agrada, això.
Que bé.
Islàndia mola molt. M'agrada.
Sí, de moment anem practicant i amb intenció de millorar, per suposat.
Fantàstic. Maria Petit, un plaer haver-te retrobat.
Un plaer, sempre.
Tenir aquest llibre, que la gent et descobreixi. Maria Petit i Maria Xinxó, Marieta de l'Ull Viu, editat per Univers. Demà surt a la venda, dissabte el presentem, i a partir d'aquí que la gent descobreixi, que encara no conegui la Maria Petit, que s'hi acosti. Farem una pausa, Guillem. Què? Escolta'm...
Porto moltes coses, eh?
Ja m'ha semblat que arribaves...
M'has carregat, sí.
Molt
bueno,
carregat.
He deixat una cosa a la nevera, porto una cosa a la motxilla... Porto de tot.
Això són tots regals d'oients d'Islàndia que van venir ahir al teatre a veure Haleiu.
Sí, jo ahir de cop, un moment, la sortida de Haleiu, jo semblava el Bruce Springsteen, eh? Salvant petites distàncies. Però em van portar regals com un rockstar, escolta'm. I tot, oients d'Islàndia.
Fantàstic.
I no és bonic, això.
Fantàstic.
Islàndia mola molt.
A veure com era això. Ho pots tornar per anar a publicitat amb això?
A veure. Ui. Ara m'havia sortit molt bé, eh?
Molt bé t'havia sortit.
Islàndia mola molt, molt. Islàndia mola molt, mola molt. Escolteu tot. Vindrà en Guillem.
Oh, yeah!
Ai, que ens portarà, que ens portarà. Ja tenim!
Bravo! Islàndia, amb Albert Ong.